Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Ja no som tan feliços, almenys no com fa uns anys si ens atenim a l'Índex Mundial de la Felicitat. A Espanya diuen que ha caigut al lloc número 32 de la llista. Aquest tipus de rànquing serveix per a més aviat poc, excepte per al titular, que funciona molt bé quan volem dir que estem millor o pitjor que abans. La felicitat és una cosa tan difícil de mesurar i tan subjectiva que està al capdavant dels països més feliços o a la cua. Depèn de la percepció de cadascun. Aquest rànquing en concret mesura factors tan tangibles com les ajudes socials, els ingressos, la salut, l'absència o no de corrupció, la llibertat dels ciutadans. En fi, valors que en alguns casos són perfectament mesurables, quantificables, i en uns altres són molt més relatius. Perquè a cadascun la felicitat és sinònim de coses completament diferents. I ser feliç, completament feliç, és difícil d'afirmar. Som puntualment feliços, depenent de les circumstàncies i de les aspiracions de cadascun en un moment molt concret de les nostres vides. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I vinga, anem amb el temps per saber quin temps faran les properes zones. Doncs estem al davant d'un cap de setmana amb ambient invernal, amb un dissabte de ventades al sud i nevades al Pirineu. Un dia clàssic d'hivern després d'aquest pas del sistema frontal. I anem ara a saber si hi ha algun tipus d'incidència a les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora parlem de diverses afectacions per les marxes lentes de tractors que hi ha en aquesta tarda. De moment, sobretot, destacar vies com la C14, diferents punts a Oliana o a Pons, tot plegat en sentit nord, la C13 a la zona de Talarn, també a Tremp, o les carreteres de la 310 i la 313, també afectades per algunes marxes lentes. Tot plegat en sentit nord. També s'ha iniciat una marxa lenta a la C16, a la boca nord del túnel del Cadí, en direcció alt, i també en aquest punt hi ha lentitud. Sobretot el que hi ha a la C16 és el volum de trànsit habitual d'aquesta hora de divendres, sobretot tot el tram entre Berga i Cercs en sentit nord. A banda d'aquestes incidències, també hem de dir que a l'autopista C32 queda un tram d'uns 3 quilòmetres d'aturades a l'altura de Garraf, de Sitges, a causa d'un vehicle variat que hi ha hagut, ara ja retirat. I ens queda també l'autopista AP7 en el sentit sud, amb molta lentitud, entre Martorell i Gelida, sentit Tarragona, i en el tram nord, encara entre Santa Perpètua i Mollet, per un vehicle variat, en sentit Girona. És tot, bona tarda.
Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que le gusta seguir la Super Bowl? Pues tengo un mensaje para ti. La Super Bowl se vive en simultáneo. Es el nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza, situado en la Plaza España de Barcelona. Disfruta de la emisión del evento deportivo del año como nunca antes lo habías hecho, en su pantalla gigante y con la mejor gastronomía de bocadillos gourmet. Resérvate la fecha porque la madrugada de este domingo 11 de febrero tienes una cita en simultáneo para ver la Super Bowl. A partir de las 12:30 de la noche, ¿quién ganará? Pues te recomendamos reservar mesa en simultaneoplaza.com. I d'aquí un moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlarem de pisos socials per la gent gran, una manera de viure que a poc, per cert, va agafant volada. Ens explica d'aquí un moment el Ricard Álvarez i també en parlarem amb la psicòloga Alba Mot.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Nacho Vegas llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El 24 de febrero disfruta en Petit Comité del gran referente de la canción de autor. Revive sus grandes éxitos y descubre su último disco en un concierto íntimo. Recuerda, el 24 de febrero Nacho Vegas te espera en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
¿Com lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A Cope Catalunya.
Sí, yo la escucho toda la noche.
Bueno, momentos. Amb Luis Rodríguez. On ens agrada estar en tot moment.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra parlem d'una manera de viure que a poc va agafant volada. Es tracta dels blocs de pisos socials per a gent gran. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs pot arribar a ser una experiència que canvia la vida de moltes persones de més de 65 anys que estan soles o han enviudat i que poden fer vida autònoma. Cadascú té la seva vivenda i, a més, disposen d'espais comunitaris on desenvolupar activitats que proposen les pròpies veïnes i veïns i organitza una persona de la Fundació. Estàs sol, però no estàs sol, estàs acompanyat. És la idea amb la que conviuen les veïnes i veïns d'aquest tipus de blocs. Aquests habitatges, concretament, estan gestionats per la Fundació Família i Benestar Social i ofereixen més que simplement un sostre. Amb un enfocament que posa èmfasi en la independència i el suport mutu, aquestes residències ofereixen una nova perspectiva sobre la vida en edat avançada que va més enllà de les típiques residències de la tercera edat. La Montse, veïna, ens ha explicat avui a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra, com va ser la decisió d'anar-hi a viure?
El primer sí que hi ha una mica de vacança, que la gent deia, ai, que aniràs a un edifici protegit, un edifici de l'assistenta social. La gent, com vulguem dir, ai, vas a menys. Una mica, com una mica de tabú. Què va? Hauríem de fer 50.000 edificis d'aquesta manera, i la gent que em deia això, els dic, escolta, no sabia el que dèieu.
I en 3 mesos que porta l'edifici, s'ha adaptat perfectament bé.
En aquest edifici estic fantàsticament bé. Soc una persona molt independent, em preocupava una mica la invasió de la gent a casa meva, en absolut. Si quedem amb alguns veïns per fer alguna activitat, ho fem en els espais comunitaris.
Són 500 euros mensuals amb uns 120 veïns i veïnes. La Montse no amaga que, en el seu cas, el tema econòmic va ser determinant.
Mira, jo, a veure, el meu problema era absolutament econòmic. Jo vivia en una vivenda aquí a Sant Feliu, que estava ja molt malament, ja la començaven a apuntalar, i vaig dir, ostres, aquests pisos, aquest preu el puc pagar, llavors més val que m'espavili ara, perquè després, com caigui el meu edifici, no trobaré cap lloguer accessible a Sant Feliu, perquè és que és caríssim Sant Feliu.
Iniciatives com les d'aquest edifici poden ajudar molt també en el tema de la soledat no volguda en el col·lectiu de la tercera edat. A l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, la Laura Parrado, directora de l'edifici, parla que evitar aquesta soledat és un dels principals objectius.
És un dels objectius principals d'aquesta promoció, no? Tenir aquests espais que permetin que la gent pugui comunicar-se, pugui compartir, pugui estar acompanyada en els moments que no vol tenir aquesta soledat, no? I després, doncs, que tinguin el seu propi pis, que, bueno, que és privatiu, que poden fer la seva rutina, que poden fer el seu dia a dia i que després és això, que poden compartir en el moment que volen i quan ho necessiten, no?
En la darrera dècada, els majors de 65 anys que viuen sols s'ha disparat a més d'un 20%. Les llars unifamiliars en aquesta franja d'edat superen ja els 2 milions a Espanya i en un 70% d'elles hi viu una dona.
Avui parlem amb l'Alba Mor, que és psicòloga de gran edat. Alba, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Quin goig fa escoltar gent gran, no?, parlant amb aquesta alegria, aquesta il·lusió de que estan visquent aquest tipus de vivendes que, com deia jo a l'inici, cada cop van agafant volada, no?
Sí, és un projecte molt innovador i molt xulo, la veritat. És una opció que pot ajudar molt a les persones de la gran edat, sobretot amb aquest problema, no?, de la soledat no desitjada que parlàvem. I és una iniciativa que val molt la pena de conèixer.
Com afecta a les persones grans la soledat? També afecta i molt a la gent jove, però a la gent gran de quina manera pot afectar sabent que hi ha gent de la seva família que pot fer-se o càrrec o estar més pendent de la persona?
Ah, com tu dius, és un problema que afecta, hi ha estudis recents que demostren que afecta molt al col·lectiu d'adolescents, no?, i de la gran edat. I en tots els casos hi ha riscos importants de problemes de tant símptomes com trastorns greus, d'ansietat, de depressió, no? I és una cosa que hem de tenir en compte de cara a la prevenció, a la detecció del problema, per saber com actuar.
Uh-huh. Què important és socialitzar? Veritat, Alba, t'ho dic perquè quan una persona es fa gran i es queda tancada a casa, clar, el problema de la no socialització crea doncs, aquesta, bueno, aquesta necessitat de... o aquesta, com dirien, aquesta apatia per sortir o aquesta depressió, no? Per què és tan important sociabilitzar aquestes edats?
Clar, en aquestes edats es dona que l'envelliment normal, no?, va causant la soledat, no?, i el socialitzar aporta un munt d'eines, no?, pues per tenir un envelliment actiu, per sentir-te a gust, no?, per relacionar-te amb altra gent que pot tenir el mateix problema que tu, i sobretot és important també sentir-se útil, fer comunitat, fer xarxa, no?, i recursos com aquest que esteu parlant de pisos poden ajudar molt.
Uh-huh. Tu com a psicòloga de gran edat, per cert, què feu a gran edat?
Gran edat és una companyia que neix amb el neguit de transformar una miqueta el món residencial, sigui quin sigui l'àmbit, no?, de gran edat, de discapacitat, i hem creat un model d'atenció nou que es diu Eixil el mètode, que el que fem és acompanyar altres residències, altres empreses que tenen models d'atenció tradicionals, no?, i els donem un tomb per acompanyar la persona, potenciar la seva capacitat d'autodeterminació, que pugui decidir, no?, i acabar amb coses amb problemes de la gran edat que són pues, com l'avorriment, el sentiment d'inutilitat, la soledat, no?, que són coses que es donen en aquest col·lectiu i el que intentem és lluitar contra això, oferint opcions de vida, amb sentit, potenciant a tope el que la persona pugui decidir en el moment en què entrem en una residència, ja sigui residència, un servei com aquest de pisos també seria total, no?, que la persona pugui decidir, pugui prendre, no?, que s'empoderi la persona i que pugui fer el que vulgui en cada moment.
Home, jo estic convençuda, Alba, que si preguntem a 10 persones grans, què s'estima més, una residència o un pis social d'aquesta mena, no?, que tot el veïnat és de la mateixa edat, poden compartir espais comuns i tal, jo crec que l'opció aquesta segona és la més positiva, no?
Clar, al final la idea és que hi hagi recursos, tant recursos com persones ja, no? Això seria l'ideal, que cada persona pugui trobar un recurs que s'adapti a les seves necessitats, al seu moment vital, que les necessitats canvien i una persona que pot ser en un moment pot ser la persona perfecta per un pis d'aquestes característiques, en un moment donat canvia la seva situació i ingressar en un altre recurs com un centre de dia, una residència, no? I al final el sistema ha de donar aquestes eines amb aquests recursos per a poder-nos adaptar a la persona en el moment en què es trobi.
És que hi ha molta gent, Alba, que després amb el tema de la Covid va agafar molta por, no?, d'aquelles imatges que hem vist, d'imatges que continuem veient a programes, no?, de lo millor de com són els cuidadors, que no parlo que estiguin malament, que hi ha gent que ho fa una feina espectacular, però a vegades quan surten notícies d'aquest tipus relacionades amb residències de gent gran, no, això tira una mica cap enrere, no? Fins i tot a la mateixa família, no?, d'aquesta persona gran.
Clar, la Covid no ha ajudat amb això. Les residències ja tenen una imatge bastant demonitzada, no?, per la societat en general, i la Covid jo crec que ha exagerat una miqueta això, però el que busca Eixil el mètode justament és tot el contrari, no? És trencar aquests estereotips, aquests tabús que hi ha sobre la gran edat, no? I obrir les portes de la residència, que la gent ho conegui a través de l'Instagram, de visites, no? Per poder trencar una miqueta aquesta imatge típica que hi ha de la residència i que vegin que és molt més que això. Evidentment, en el sector hi ha residències que pues, segueixen sortint a la tele, com a tots els sectors, hi ha gent que treballa malament, però nosaltres preferim potenciar la imatge de les residències que ho fan bé, que són moltes,
i
intentem canviar el món, no?, i revolucionar aquest sector una miqueteta.
Doncs ens hem de posar les piles perquè la població a Espanya cada cop està més envellida, hi ha pocs naixements, així que hem de mirar aquests plans per a aquesta gent gran, que tots, si Déu vol, arribarem i ens agradarà també viure en un lloc còmode, on siguem feliços i que no tinguem aquesta sensació de soledat. Alba Amor, psicòloga, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Una
abraçada.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no la podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante. 159.000
clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno, cuando se ve en ese tipo de tesitura, se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar, o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Arianda, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, 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 tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no? Que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social. Todo lo hemos cancelado, o también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda... o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Arianda?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no? Para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas, o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen, Montser, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Arianda, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Diumenge, el centre de Barcelona s'omplirà de corredors participant en la mitja marató de Barcelona. Una cita que aquest any compleix 34 anys. S'ha batut un rècord d'inscripcions amb 28.000 corredors i es converteix en la segona més multitudinària. Segur que entre aquests participants n'hi ha de professionals, dels que no es perden ni una marató, però també dels que correran per primera vegada. Estem parlant de més de 20 quilòmetres i tant si són professionals com si no, cal una preparació prèvia per no prendre mal. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, està clar que no ens podem posar a córrer una marató o una mitja marató, en aquest cas, de qualsevol manera. És molt important fer un escalfament abans de començar a córrer, però també una preparació a consciència durant les setmanes prèvies. Escoltem el doctor traumatòleg Joan Ribas.
És bàsic amb aquest tipus d'activitat intenses. Estem parlant de la mitja marató, que no és, és la meitat d'una marató, però déu-n'hi-do, són 21 quilòmetres. Però és bàsic. Primer perquè en aquestes curses es mesclen els professionals i els no professionals. Els professionals ja se'n cuiden prou ells de fer un bon calentament i d'estar preparats perquè prèviament durant la setmana i el curs ja es van entrenant.
Doncs els que són corredors professionals són més conscients de que el cos s'ha de preparar, de fet ja ho fan habitualment. Són els corredors amateurs els que també haurien de prendre bona nota.
I els que són més amateurs, com si ara jo em manés de córrer, doncs necessitaria una preparació venta, un bon escalfament, estirar les cames, estirar els braços, estirar els malucs i, lògicament, una bona preparació prèvia a la carrera, sí.
No és habitual, però de vegades passa que en alguna marató o mitja marató algú pren mal perquè ha portat el seu cos al límit o perquè tenia un problema que desconeixia i ha patit un infart o fins i tot ha perdut la vida. Els experts insisteixen en que una cursa és un entreteniment, no es competeix contra ningú i tothom ha de saber quines són les seves capacitats. Córrer genera addicció, però hi ha riscos que els amateurs podrien evitar.
Pues imagina't, a nivell amateur, amb una edat que qui no té naps té cols, vull dir, qui no és diabètic, té asma i qui no té d'això, això són, estàs comprant molts números de la loteria perquè tinguis un disgust. Per això és bàsic controlar-se i fer-se un control, sobretot un electrocardiograma, per saber a veure com tenim el cor, i una analítica bàsica. Això és molt senzill de fer, sí. I tanmateix el metge capçalera ens ho pot ajudar a fer.
I una vegada tenim el vistiplau del metge, perquè totes aquestes proves doncs, han sortit bé, què hem de fer just abans de córrer la mitja marató? Ens ho explica el doctor Ribas.
Abans de la cursa, allò que hem dit i ho hem repetit 3 vegades, no es posi a córrer de patac. També és molt important l'alimentació, que no es foti ara allò que sé, un bocata o ha de menjar algú lleuger, que tingui vitamina C, que tingui una mica d'hidrats de carbó i, sobretot, molta aigua, hídric, i anar ben carregat d'aigua per la cursa.
Iolanda, dèiem que aquest any es batrà un rècord de participació, 28.000 corredors, i un d'ells serà diumenge el Joan Ramon.
Exacte, el Joan Ramon Pujol, que corre maratons i mitges maratons des de fa 15 anys. És tot un professional. Sap molt bé que abans d'una cita com aquesta s'ha de preparar molt bé i ha de ser molt disciplinat. Ens ha explicat què és el que fa ell.
S'ha d'entrenar regularment, 3 dies a la setmana, perquè 2 dies a la setmana el cos no acaba d'agafar... O sigui, 2 dies a la setmana el cos, entre que agafa la forma i es torna a desconnectar, el fort es boig. O sigui, com a mínim, has d'entrenar 3 dies a la setmana.
El Joan Ramon ha estat entrenador professional d'un altre esport, sap perfectament què és la disciplina i la dedicació constant. Pel que fa a les maratons, ens ha explicat que tenen un grup d'unes 70 persones i que moltes vegades corren plegats.
Si ets entrenador professional d'un altre esport, tu has d'aprendre seriosament. I fisios, i també estic en un club d'entrenament que som a Fondistiem, que som quasi 70 persones, i coincidim bastant sovint amb entrenaments i amb curses, i bueno, vulguis o no, tots fem més o menys similar.
El Joan Ramon ens ha reconegut que està cansat de veure gent no preparada que es posa a córrer una mitja marató com si fos una broma. Com deia abans el doctor Joan Ribas, és perillós fer-ho sense un escalfament i una preparació. Per tant, doncs potser és millor pensar-s'ho 2 vegades si no som professionals.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, antes de escuchar las noticias de última hora y las más próximas a ti, voy a hacerte una pregunta. ¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Bueno, no te preocupes, porque con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662, 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
I ara sí, són 7:45 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i volem saber quina és l'última informació més pròxima aquest divendres 2 de... aquest divendres de febrer, 9 de febrer concretament, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, les llistes d'espera per operar-se, fer-se una prova diagnòstica o aconseguir una visita amb l'especialista fora de termini han baixat si ho comparem amb el 2022. Salut valora molt positivament el pla que es va posar en marxa ara fa un any i que ha permès que a la primària un 64% dels pacients hagin estat atesos en 5 dies o menys. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys que en qüestió de 15 dies va assaltar i robar a 3 dones grans a Palafrugell, comarques de Girona. El detingut va agredir les 3 víctimes de gravetat abans d'emportar-se les seves pertinences i a una de les dones li va clavar un cop de puny que la va deixar fins i tot inconscient. I també els Mossos d'Esquadra estan investigant qui va abandonar un home a les portes de l'Hospital Josep Trueta de Girona amb un tret a cada cama. Els fets van passar ahir, quan una furgoneta de color blanc va deixar la víctima davant d'aquest centre hospitalari. Els professionals de l'hospital van avisar de seguida els Mossos, que van anar al lloc dels fets per investigar què havia passat. I a banda dels dos trets, l'home presentava també diverses contusions en diverses parts del seu cos.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra i Holanda. Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba la informació esportiva, també la més pròxima, amb l'Albert Díez, amb aquest so que tant m'agrada d'exterior, Albert, i aquell paviment, no sé si és paviment o no, que sona així com...
Parquet, bona tarda.
Parquet, bona tarda.
És exterior perquè estem fora dels estudis de COPE Catalunya i Andorra, però és interior perquè és la instal·lació del Palau Blaugrana, on estem en el compte enrere, falten 58 minuts i mig perquè arrenqui un partit d'Eurolliga de la 26a jornada que enfrontarà el Futbol Club Barcelona i l'Alba de Berlín, que és el penúltim partit abans de la fase final de la Copa del Rei, que serà un altre exterior, d'on et parlaré la setmana vinent. Serà ja a Màlaga. Li toca avui enfrontar-se a l'Alba de Berlín, el diumenge al Baxi Manresa i després ja a Màlaga, on s'enfrontarà novament al conjunt del Bages. He començat per l'últim tema que volia tractar, per lligar amb la introducció que has fet. És un dels tres grans arguments que té de comentar. Els altres dos són de futbol, les dues grans cites del cap de setmana. Saps que el Barça està molt pendent d'aquest Reial Madrid-Girona, primer contra segon, separats per 2 punts. Demà 7:15 al Santiago Bernabéu. Ja tenim el Girona a Madrid, són 21 jugadors els que trasllada Mitchell i és a la convocatòria d'Obvic, tot i que només ha pogut completar l'entrenament d'avui amb el grup, però si no hi ha entrebancs d'última hora, sortirà a l'11 de Mitchell. No hi són David López per lesió, ni Blind, ni Angel Herrera per sanció. A més, Mitchell, l'entrenador, també està sancionat. I el diumenge serà el torn a les 9 de la nit a Montjuïc, a casa, a la seva casa, aquesta temporada del Barça, que rebrà el Granada ja sabent el resultat d'aquest Reial Madrid-Girona. Avui, el recurs que havia presentat el Barça al comitè d'apel·lació no ha prosperat per Vitor Roque, li manté l'expulsió, és a dir, les dues grogues. El Barça presentava recurs per la segona groga que va veure davant l'Alavés, és a dir, que Vitor Roque complirà partit de sanció i no podrà estar el diumenge davant el Granada.
Doncs amb so de canxa, que m'agrada aquell soroll.
De parquet, on hi haurà també carnaval. Carnaval aquí, amb ball, sí. Han estat aquí preparant-ho tot, amb una coreografia fantàstica. A veure si hi ha una bona entrada, perquè és un cap de setmana llarg, veritat, per molts, amb el dilluns, per exemple, de lliure disposició a moltes escoles. Jo crec que avui serà una festa abans, durant, i esperem que també després d'aquest Barça-Alba de Berlín de l'Eurolliga, que arrenca a 8:45.
Estarem molt pendents. Albert Díez, gràcies, bona feina. Que vagi bé.
Gràcies, Montserrat. Una abraçada. Que vagi bé.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues hoy vamos a tener los oídos bien abiertos, las orejas también bien ampliadas, porque vamos a hablar de un tema con la doctora Torrejón que es muy importante, porque puede ser muy peligroso para la salud. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Día sí día también estamos leyendo y viendo en televisión, escuchando la radio, la escasez de medicamentos, sobre todo para las personas diabéticas, debido a que hay otras personas que quieren perder peso y han decidido tomar ese tipo de medicamentos. Esto es un error enorme, ¿no, doctora?
Bueno, yo diría más que un error, un peligro para la salud enorme, ¿no? Es decir, si hay algunas personas que están escuchando y no saben a qué nos estamos refiriendo tú y yo, son como unas inyecciones que también la gente vulgarmente o coloquialmente, mejor dicho, les llama plumas, ¿no? Son unas inyecciones que se ponen semanalmente de forma normal y que ayudan a las personas diabéticas a que sus cifras de azúcar en la sangre se normalicen, pero también, bueno, pues se vio que tenía un efecto sobre el apetito, es decir, que aquellas personas que querían perder peso, o los propios diabéticos que a veces tenían que perder peso, bueno, pues les disminuía el apetito, y entonces, bueno, se desvió esa otra indicación que era, pues ya no lo vamos a usar en personas diabéticas, lo vamos a usar en personas que quieran perder peso, ¿no? Para quitarles el apetito, porque, bueno, yo creo que ese es como el elixir de la juventud que todo el mundo aspira, ¿no? Es decir, que yo pueda comer lo que me apetezca en cada momento. Es decir, si no me apetece nada, pues no como nada y entonces no sufro. Es decir, no tengo que renunciar a nada, ¿no? Que en definitiva lo que vendría a ser este medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que, evidentemente, la demanda fuera de lugar está generando déficit para personas que realmente lo necesitan, ¿vale? Yo voy a poner un ejemplo que hace muchos años pasó y algunas personas lo recordarán. Hace muchos años había una fórmula magistral que se hacía en determinada farmacia que utilizaba hormonas tiroideas, ¿vale? Es decir, tú imagínate una persona que su tiroides funciona normal y tú empiezas a tomar hormonas tiroideas porque te acelera el metabolismo y porque te va a ayudar a perder peso. Y esas pastillas dieron problemas gordísimos, porque además iban unidas a anfetamina, iban unidas a tranquilizantes, etcétera, ¿no? Pero a lo que me voy a referir es, si yo no tengo ningún problema de tiroides, si tomo hormona tiroidea, yo a la larga voy a conducir a un problema en mi tiroides, porque mi tiroides cada vez se va a hacer más perezoso, porque no tiene necesidad de trabajar, puesto que yo se lo estoy dando desde fuera. Bueno, pues todas aquellas hormonas que influyen en el metabolismo del azúcar, que son la insulina y el glucagón, ¿vale? Cuando yo me estoy utilizando estas inyecciones, estoy alterando la normal producción de estas dos hormonas. Es decir, que a la larga yo voy a provocar un trastorno que hoy por hoy no tengo. Pero no solo. Yo quiero sacar aquí, que me parece que lo comenté en alguna ocasión, que se están haciendo estudios, sobre todo al norte de Europa, y se está viendo, no se puede afirmar de manera categórica, pero sí se ha visto, y en algunos países se paralizó el uso de estos productos, que en algunas personas que no eran diabéticas y lo estaban usando, pues se habían visto algún tipo de trastorno a nivel psicótico, ¿vale? Y lo que sí se está viendo aquí, y yo lo veo en personas que vienen a nuestra consulta a informarse y a hacer el tratamiento con nosotros, es que estas personas, sobre todo si llevan ya un cierto tiempo usándolas, no pueden dejarlas, bueno, no pueden. Si las dejan, si empiezan a dejar de ponerse el medicamento, notan que tienen más hambre. Claro. Y si las dejan completamente, pues vuelven a coger el peso. Es decir, que aparte de que están corriendo un riesgo de salud importante, no están encontrando la solución. Porque si tú dices, bueno, tengo un cierto riesgo, pero al final termino resolviendo el problema, se balancea lo positivo con lo negativo. Pero no es así. Entonces, por favor, no busquen el milagro que no existe, en el sentido de que no va a existir esa posibilidad de comer lo que a cada uno nos dé la gana. Y luego, los periodos en los que normalmente empieza a producirse este déficit del producto es después de las Navidades, por los excesos claro. que hemos hecho, y de cara a lo que es el preverano, pues para quitar los kilos que podamos tener. Yo creo que las cosas tienen necesidad de sentido común, es decir, no hay pastillas que sustituyan una correcta pauta alimentaria, y lo que hay que buscar es comer bien, hacer un poco de ejercicio sin matarse, poquita cosa, adquirir unos hábitos de vida saludables, y de esta manera no solamente mantener nuestro peso, sino mantener de manera importante nuestros niveles de salud.
Y importante también acudir a personas que puedan orientarte bien, como son en el Centro Médico de Estética Starbene, donde está la mismísima doctora Torrejón, que te va a atender personalmente, pero para poder atenderte tienes que llamar a ese 934143631. Ya sabéis que está en Vía Augusta 81, un local maravilloso, así que llamáis, esa primera visita informativa sin coste alguno, porque con la información se va a todas partes, y con la salud, un día más, lo decimos, no se juega. Doctora, gracias, un beso.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Así suenan los goles en tiempo de juego.
¡El Llorente remata el gol! ¡Gol, gol!
Y así.
¡Fuima Bruno! ¡Gol del Granada!
Y así.
Perdona, Nesiri, mano a mano el rechace. ¡Gol! ¡Gol!
Y este fin de semana, ¡vamos!
vamos a por más.
Empezamos.
Este sábado, Real Madrid, Girona.
Yeah.
Y el domingo, Sevilla, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Todo listo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ni los Beatles!
El número uno del deporte.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
moto... Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Avui tenim una bona notícia per compartir amb l'audiència de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Es publica la guia de pràctica clínica per l'atenció a persones amb Covid persistent amb la participació de metgesses i també d'afectades. Avui volem parlar amb la coordinadora d'aquesta guia, que és la doctora Gemma Torrell. Doctora Torrell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
En primer lloc, gràcies per atendre la trucada i gràcies perquè per fi es publica una guia pràctica clínica, no?, per a aquestes persones amb la Covid persistent. Que necessària és aquesta guia, doctora?
Doncs sí, sí, la veritat és que donada l'alta prevalença de la malaltia, no?, i dels símptomes persistents, és important que hi pugui haver-hi una guia de pràctica clínica, no?, que inclogui tant la visió dels professionals, el que trobem a la clínica i què és el que hem de realitzar a les consultes, no?, per poder fer una bona atenció a aquestes persones, i també incloure la visió de les persones afectades, no?, i poder reconèixer els símptomes que tenen a través de la seva narrativa. I tant.
Perquè després de gairebé 4 anys encara hi ha un número no concret de persones infectades per aquest SARS-CoV-2 que no han recuperat el seu estat de salut previ a la primera infecció, doctora.
Sí, de fet és una assignatura com pendent, no?, el fet de comptar les persones que tenen símptomes persistents o que han quedat amb símptomes persistents després de la Covid a tots els països, no només aquí, sinó que, de fet, potser Anglaterra és l'únic país que ha fet un esforç més gran, no?, per intentar comptar aquestes persones, però pensa que pot estar entre un 10 i un 30% de les persones que van passar una Covid que han quedat amb símptomes persistents, sent més freqüent en les persones que havien estat ingressades, però també en un volum important en persones que no havien estat ingressades i van patir una Covid.
Que important és que aquesta guia comenci des d'on només podia començar, no?, que és la narració d'una persona afectada per la Covid persistent.
Sí, de fet és des d'on va començar tot el procés de coneixement sobre la malaltia, no? Van ser les persones afectades, no?, les que es van associar entre elles, no?, i van crear col·lectius com per donar a conèixer aquella situació en la que estaven, no? És a dir, fins llavors, fins que no els van ser els pacients que van donar a conèixer els professionals que hi havia aquests símptomes, doncs encara no hi havia cap cosa publicada i només se sabia que els persistents podien passar a persona, però no en les persones que no havien estat ingressades. Per tant, tota la feina que han fet els col·lectius com de buscar, no, el reconeixement de la malaltia i posicionar-la davant dels professionals perquè la poguessin identificar ha sigut enorme.
Mm-hmm. Que important la figura, en aquest cas, d'un sociòleg. Per què, també, en aquesta guia?
Bé, perquè creiem que pot donar una visió més àmplia del que la malaltia no és només, no, la part clínica, és a dir, el que veiem a les consultes, no, el que els professionals de la salut hem de fer, no, en relació a ajudar aquestes persones a identificar, fer proves, etcètera, no, o buscar maneres en què poden millorar la seva qualitat de vida, sinó que també és molt important conèixer quin impacte té la malaltia en la vida de les persones, i això no només és a nivell de salut, sinó que és a nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell de relacions amb les altres persones, no, amb els familiars, quin suport tenen les persones afectades dels seus familiars, si entenen o no entenen el tipus de malaltia, si els donen suport, si les validen, si no, i també les empreses, no? És a dir, les feines se'n fan càrrec de què és tenir una fatiga de forma persistent, etcètera. Llavors, la visió d'un sociòleg és molt i molt interessant en aquest aspecte, també ens dona idees, no? sobre quines són de què paquem els professionals, no? És a dir, moltes vegades, doncs, hem donat menys crèdit a alguns símptomes, no? Ens ha sigut més difícil identificar alguns símptomes en algunes persones. Llavors ells ens posen una mica la mirada més àmplia perquè puguem fer millor la nostra feina, també.
Nosaltres, doctora, hem fet moltes entrevistes a persones amb Covid persistent i la veritat és que ho han passat i ho passen molt malament perquè ha estat una peregrinació contínua de metges, no? Sobre proves clíniques, ara això, no se sabia res i, clar, s'ha hagut d'anar treballant a cierto error, no?
Sí, clar, de fet és que tot ha anat passant a la mateixa vegada, no, que passava, no? I tot el coneixement que teníem sobre la malaltia s'ha anat construint a mesura que les persones anaven patint les coses que produïa la malaltia. Llavors és veritat que en aquest aspecte s'ha anat, déu-n'hi-do que ràpid, però igualment hi ha hagut un decalatge, no, en el coneixement sobre la malaltia per part dels professionals. Per tant, jo crec que aquesta guia també té aquest interès, no, d'intentar posar sobre la taula hi ha coneixement de tots els professionals, no? L'ideal seria que tant els professionals d'atenció primària com els d'hospitalària, com els que treballen en empreses o en el sector privat, no, tinguessin coneixement dels símptomes principals, de com abordar-los, no, i de quin seguiment poder fer en els pacients que tenen aquests símptomes per fer una millor atenció.
Hi ha llum al final del túnel, doctora, perquè hi ha gent que està amb aquesta Covid persistent, ho dic perquè s'està avançant i molt, cada cop es dona més importància a aquestes persones, però Hi ha llum al final del túnel? Podem donar bones notícies?
Clar, encara no, però sí que és veritat que és una de les malalties que més volum d'investigació està generant en aquests últims 4 anys, no? I que també agafa empenta de la investigació que s'ha generat a través de les malalties similars, no? Com podria ser el síndrome de fatiga crònica o la fibromiàlgia, no? Que ja tenen també tota una investigació darrere. De fet, és veritat que hi ha en marxa molts estudis, no? A nivell de fàrmacs que podrien ser o millorar alguns dels símptomes, no? O sobre els mecanismes pels quals està passant. És a dir, hi ha llum al final del túnel, però és veritat que potser tardarem una miqueta més.
Que important la feina que han fet vostès des de l'inici de la pandèmia, no només amb la pandèmia, perquè a banda de la pandèmia hi havia també d'altres malalties, d'altres patologies, però vostès com a metges d'atenció primària, vostè al cap de les Indianes, han estat importantíssim en el diagnòstic, no?
Bueno, hem estat a primera línia amb l'aspecte de que som un de les... L'atenció primària és una de les portes d'accés més pròxima, no, a les persones en general, no, a la població, i per tant hem rebut moltes, no, moltes visites i moltes consultes de persones que han tingut símptomes persistents. De fet, tenim la població assignada i en aquesta població doncs hi ha d'haver un tant per cent de persones que probablement tenen símptomes persistents.
Per la gent que ens estigui escoltant i es fan ressò per primer cop d'aquesta bona notícia, aquesta guia pràctica clínica per l'atenció de persones amb Covid persistent, on la podem veure? És a través d'online? On es pot consultar?
Sí, de fet, la guia parteix d'un encàrrec de la revista Formació Mèdica Continuada, que és una revista que fa això, no? Formació Mèdica Continuada i articles pels professionals d'atenció primària. Llavors té un link en el qual es pot trobar la guia, i està en obert durant uns 50 dies a partir de mitjans de gener. O sigui que hi ha un mes i mig encara de la guia en obert, perquè és una revista de subscripció. Però bueno, en tot cas l'estem intentant difondre, no?, a través dels nostres perfils de Twitter i a través dels correus electrònics dels col·lectius, dels professionals, perquè tothom en pugui tenir una mica de coneixement.
Fantàstic. Doncs donar-vos les gràcies un cop més, doctora Gemma Torrell, coordinadora d'aquesta guia. Gràcies a totes les persones que han participat i gràcies per la informació que es dona calia aquesta guia. Ja la tenim aquí, així que gràcies, no podem dir gaire cosa més. Doctora, gràcies i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
De juego. El número 1 de l'esport.
Madrid 58, Girona 56 i el Barça 50 punts. Hi ha Lliga?
Final, con victoria, 3 puntos más para sí, Xavi Hernández para el Barça, 1-3.
Xavi, abrazar a Luis García.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Granada.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella
i Mateu Laoz.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya sabéis que la cadena COPE... Nosotros siempre contamos con los grandes expertos en medicina, pero si hablamos de medicina interna y especialistas en medicina regenerativa, siempre nos ponemos en contacto con el doctor Humberto Los Certales, porque por su mano han pasado casos que si tuviéramos mucho tiempo nos podría explicar y alucinaríamos de cómo han evolucionado esas personas que han visitado Medicentre, en la calle Consell de Sen 160. Doctor Humberto Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hablemos de artrosis general. ¿Cómo tratan ustedes la artrosis general en Medicentre?
Bueno, esto es el caso, es un caso de típico de personas mediana edad, entre 50 y 70 años, que no tienen una artrosis, aquello limitada a una articulación, por ejemplo, pues si es la rodilla, si es la cadera, las manos, es un poco generalizado, o sea, tiene una artrosis global, una artrosis que está afectando a la mayoría de articulaciones del organismo. Entonces, claro, no sirven los tratamientos, en este caso la medicina regenerativa, en vez de centrarnos en una articulación para incentivar la reparación en esa articulación, lo que tenemos que hacer es incentivar la reparación y regeneración a nivel global. Entonces también tenemos herramientas globales que lo que hacen es, sobre todo, tiene un aire muy preventivo. Son herramientas que lo que van a hacer es a la larga, o sea, frenar el avance de la artrosis y ir evitando de que esta persona, a medida que pasen los años, pues vaya estando cada vez peor, y vamos haciendo intervenciones con medicina recreativa, con estas herramientas que son simples, fáciles, funcionan muy bien, no tienen efectos secundarios y tiene este efecto preventivo, que si se hace bien el programa, yo tengo pacientes que hace 10, 15 años que se hacen el tratamiento preventivo porque se encuentra mejor, se encuentra que se ha frenado la artrosis, que se encuentra bien, que puede hacer una vida normal, y realmente es un tratamiento que realmente vale la pena. El otro día hablaba con un señor que tiene en este momento 91 años, hace 10 años que lo tengo en tratamiento, vino con 81 que casi no se podía mover porque estaba ya todo dolorido, era una cosa más generalizada, también rodillas, también tal, pero en este caso era más generalizado, ¿no? Y otro día me vino y dice, me han dado una medalla en el gimnasio porque soy el más viejo del gimnasio, porque todavía va al gimnasio y le pusieron una medalla, hombre, me hizo mucha ilusión porque no había nadie más. Bueno, los otros que tenían más o menos mi edad, más jóvenes, iban uno con dos muletas, el otro en silla, dice, yo la verdad es que estoy muy bien. Es decir, hemos conseguido pues que esta persona pues tenga una vida de más calidad, el tiempo que Dios mande, por supuesto, pero que está perfectamente en condiciones y de momento pues está muy satisfecho, tiene 90 años y se encuentra perfectamente bien. Va viniendo, sigue viniendo, cada 3-4 semanas se da una vueltecita para hacer un programa u otro y vamos haciendo toda de prevención y esto es, se puede hacer, es un tratamiento sobre todo de tipo preventivo para a nivel global, hacer que toda la degeneración la frenemos o la ralenticemos para tener una mejor calidad de vida durante más tiempo.
Doctor, la importancia de ponerse en buenas manos, ¿no? Lo digo porque yo siempre destaco que usted es médico de medicina interna, pero es experto en medicina regenerativa. Eso es súper importante.
Efectivamente, hace muchos años que vi esta posibilidad que el cuerpo tiene, este sistema de autorreparación y que solamente hacía falta fomentarlo y después de probar muchas cosas, pues hemos ido cada vez siendo más concretos y más concisos y tenemos más clara qué podemos esperar de cada herramienta y realmente estamos haciendo buen trabajo y siempre hay herramientas nuevas, van apareciendo, ¿eh? No, desde que empecé hace 25 años hasta ahora, empezamos con dos o tres herramientas y ahora tenemos 25 herramientas, o sea, realmente ha ido evolucionando y hay algunas que son muy, muy novedosas y todavía saldrán más cosas, estoy convencido.
Desde luego que sí. Bueno, lo que es importante es que apuntéis el número de teléfono de la consulta al 93-476-3055. Lo repito, 93-476-3055 es el teléfono de Medicentre para que llaméis, pidáis cita y os darán hora y día para que podáis tener esa primera visita, esa primera consulta informativa y gratuita con el doctor Los Certales. Os atenderá y después, pues ya con lo que os diga, vosotros tomáis vuestra decisión. Pero está claro que en salud no hay que escatimar, ¿eh, doctor?
Efectivamente.
Doctor Humberto Los Certales, gracias, un abrazo, gracias.
Y a vosotros, buenas tardes.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Venga, para los amantes de la Super Bowl, tengo una muy buena noticia para vosotros. La Super Bowl se vive ¿dónde? En simultáneo. Es el nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plazas, que está situado en la Plaza España de Barcelona. Puedes disfrutar de la emisión de ese evento deportivo del año como nunca antes lo habías hecho. ¿Cómo? Pues en una pantalla gigante y con la mejor gastronomía de bocadillos gourmet. Así que resérvate la fecha porque la madrugada de este domingo 11 de febrero tienes una cita en simultáneo para ver la Super Bowl. ¿A partir de qué hora? Pues de las 12:30. ¿Quién ganará? Pues lo veremos y lo comentaremos. Así que te recomiendo reservar mesa en simultáneoplaza.com. Te recuerdo, ¿eh? Simultáneoplaza.com para disfrutar de la Super Bowl. I nosaltres, a Gaudí, també del cap de setmana, perquè arriben les 8 de la tarda, és el moment d'escoltar Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest divendres 9 de febrer. Nosaltres tornarem dilluns, però ja saps que la programació de COPE no para 24/7. I qualsevol cosa a través de la plana web de la COPE, a COPE Catalunya, i a través de les xarxes socials. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bon cap de setmana i bon carnaval. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Okupas o inquilinos precarios, llámanos al 93-494-3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política, abiertos a la actualidad, abiertos